Al matí de Ràdio Sabadell.
Milers de persones van sortir ahir al carrer complint amb les mesures de seguretat sanitària en més d'una vintena de ciutats espanyoles per reclamar solucions i també que es reconegui el sector cultural com a estratègic per l'economia, especialment en aquest context de pandèmia de coronavirus. Nosaltres, precisament avui, volem parlar de les debilitats i també de les fortaleses de la cultura a casa nostra i volem desgranar la programació d'aquesta tardor que s'ha presentat just aquesta setmana posant èmfasi en els teatres principal i la faràndula. I per això, conversem amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell. Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia. Disculpeu que hi ha hagut un problema de connexió.
És el que té la tecnologia. Volíem parlar primer de tot, abans de desgranar tota aquesta programació de tardor cultural, parlar una mica d'aquest sector, no? El de la cultura, que ha estat un dels més castigats per la pandèmia. Quin és el seu diagnòstic?
Doncs el diagnòstic és que realment és complexa la situació a nivell, sobretot, del que és recuperar les ocupacions d'aquells espais que clar, tenen unes localitats que s'han de poder adquirir i, per tant, això repercuteix directament en l'economia de les productores, de les companyies o de les entitats. Estem intentant recuperar al màxim la normalitat. A Sabadell hem treballat molt i seguim treballant perquè els espais escènics convencionals puguin recuperar el màxim de musculatura. No és senzill perquè hi ha moltes variables a tenir en compte, no només la distància personal, sinó també la renovació dels aires i que puguis garantir que dins de la sala doncs les persones que vénen a ser espectadors d'un esdeveniment estiguin segures i segurs. I després també recuperar l'activitat en espais no convencionals, que pugui ser doncs, espais a l'exterior o espais que no estiguin habilitats en principi per les arts escèniques, però que sí que es puguin desenvolupar com a tals, o per activitats culturals en general, des de museus, sales de conferències o espais que inclús a l'aire lliure, que ens puguin permetre trobar doncs, aquesta recuperació del pols normal de la cultura. No? Uh-huh. Ara és complexa, hem d'anar fent que totes les... a més, hi ha hagut molta inactivitat per part de la majoria de companyies o entitats perquè han hagut d'aturar els seus assajos, no teníem espais per assajar, hi ha hagut l'estiu pel mig, els rebrots que s'han produït a la ciutat, en concret a Sabadell, que tornem a tenir el taulí altre cop amb més gent de la que ens agradaria doncs, ingressada i en situació doncs, d'estar contagiada, és complexa. Uh-huh. Però clar, el que sí que necessitem és que l'administració, i almenys la local, que no tenim totes les competències, però en tenim algunes, doncs restitueixi una certa normalitat, que puguem tornar a iniciar de nou una programació. Ens ha costat molt, de fet hem anat més tard del que és habitual en un cicle normal de programacions, però ara almenys podem garantir que els teatres que van obrint i la forma que hem pensat de venda d'entrades i per tant d'anar programant, sembla que si la pandèmia es manté com està en aquest estat actual, podrem anar realitzant una programació i podrem tornar a recuperar com a mínim aquesta sensació de que la cultura de la ciutat està viva i pot anar actuant. De moment començarem amb la programació municipal i la majoria d'entitats que tenen gestió privada d'algunes sales i etc. també comencen a atrevir-se i ja presenten les seves programacions i esperem que a mitjans finals d'aquest mes doncs ja comencem a detectar això, no? Que hi ha una certa normalitat. És veritat que hi haurà molta cita prèvia, molt control d'aforament, que el protocol d'arribar als teatres i de sortida, i inclús de l'ús de l'espai, serà diferent. És estrany això d'haver d'arribar molt més esponjats perquè ens han de fer encabir la sala, no tindria cap mena de sentit que ens posin amb distàncies si després estem aglomerats tots en un vestíbul. La manera d'utilitzar, per exemple, coses tan senzilles com els sanitaris doncs, ens costarà una mica més també d'organitzar. El protocol dels entreactes també ha de canviar d'alguna manera, no podrem fer el mateix tipus d'ús, no podrem tenir guardarropies, serveis de bar, serà complexa, però si jo crec que per damunt estan les ganes de poder gaudir de la cultura i per tant tothom se'n farà el cas. També és estrany estar amb una mascareta durant tot un esdeveniment, clar, alguns poden ser d'hora i algú i altres poden ser de 3 hores, tot això ens costa una mica d'entendre. No? També veure els buits que queden a platea, perquè farem aquestes illes d'unitats de convivència o bueno, si les entrades es venen de forma individual o de 2 en 2 o de 3 en 3, depèn de com sigui, doncs clar, la platea tindrà una geografia com estranya. Però si anem obviant totes aquestes novetats i el que li donem la importància és a l'espectacle que hi ha davant nostre, suposo que a poc ens anirem acostumant i per això li diuen la nova normalitat, no? Perquè és d'alguna manera tornar a agafar una altra forma de fer.
Totes aquestes mesures que ara comentaven doncs ens haurien de fer o tenir clar, no?, de que la cultura és segura, no? I de moment també hem de tenir clar que els brots generats al país no tenen el seu origen en un acte cultural i també que durant la pandèmia doncs, la cultura ens va ajudar a viure, va ser un pilar. No sé què hauria passat en aquells dies si haguéssim viscut sense música, sense pel·lícules, sense llibres. Entén les queixes del sector i entén que, per exemple, doncs, també demanin que se'ls reconegui com un sector cultural un sector estratègic?
Total i absolutament. És totalment comprensible i a més ho comparteixo. Crec que la cultura és el que ens alimenta, ens resseteja, ens fa tornar. El The Show Must Go On no és perquè sí, realment és això, no? Cada matí, si has pogut entrar en catarsi amb una pel·lícula, amb una cançó, llegint un llibre, llegint poesia, escoltant el que sigui que et pugui interessar, et permet doncs, tornar a tenir forces i energies mentals per reemprendre el dia següent. No? Moltes de les persones que de vegades han dit públicament que potser la cultura hauria de passar a un sector secundari i que ara hem de comprar determinat tipus de materials per pal·liar la Covid i que s'inverteixi més en sanitat. I estem d'acord que és molt important. Evidentment, la vida humana està per damunt de tot, però també és cert que sense la cultura no hauria resistit com s'ha resistit. Per nosaltres, en les competències que tenim municipalment, que són molt més petites i, per tant, no podem decidir determinades coses, clar, evidentment, utilitzem totes les eines que ens queden a l'abast i intentem que tot el sector cultural sabadellenc, evidentment, ens interessa tot el sector cultural, però nosaltres ara mateix estem sobretot intentant mirar per dintre de casa, perquè ens sembla que el quilòmetre zero a tots nivells, no només parlem de la creació artística i dels intèrprets, parlem també doncs, de les empreses que es dediquen a serveis auxiliars o que fan doncs, tota la dotació tècnica, que són igual d'importants que els artistes que estan a l'escenari. Sense ells, la màquina no funciona. Clar, nosaltres estem intentant buscar la fórmula, precisament per això hi ha el famós espectacle continua, perquè és una manera d'intentar buscar que no hi hagi aturada d'activitat. Entenc perfectament les reivindicacions, ja dic, que des de la regidoria de cultura les compartim.
Clar, a més, per recuperar, no?, amb l'espectacle continua totes aquells actes, aquelles activitats que durant la Festa Major no es van fer. En aquest sentit, com s'han escollit i també no sé si hi hauran activitats gratuïtes i quin serà el format?
El format de l'espectacle continua serà un format una mica molt viu, perquè haurem d'anar adaptant-nos a la situació que vagi produint-se. Esperem que la pandèmia quedi controlada, que la tinguem ja una mica correlada i que, per tant, doncs, la normalitat per desgràcia sigui que hi hagi un cert nombre de contagis, però que no arribem a un punt de necessitat de confinaments. No? Sí que és cert que ara tenim aquesta fórmula, que evidentment quan ja apareix una persona que té un contagi, això genera doncs, que hi hagi 14 dies de confinament per part de tot un sector de persones, però si això es pot anar mantenint, nosaltres creiem que l'espectacle continua serà totalment viable. De moment, el que hem fet ha estat a totes aquelles entitats, companyies, totes aquelles formacions de la ciutat, de quilòmetre zero, que es diu, que estaven contractades per la Festa Major, el que hem buscat és que puguin tenir un altre espai, una tercera oportunitat, diguéssim. És el pla C. El pla A era la Festa Major habitual, amb el format que coneixem. El pla B va ser aquest intent que vam realitzar fins a l'últim segon de fer una Festa Major, que era pràcticament més un festival d'estiu que una Festa Major, però era una manera de perpetuar-ho. El que passa és que ens va donar la sensació, en el moment que estàvem amb aquelles dades de pandèmia, que 3 dies tan intensius amb tot el desplaçament que comportava de població de la ciutat era un risc que no calia córrer. I ara doncs, el que faríem és aquests esdeveniments esponjar-los, situar-los al llarg del calendari. Comencem aquest cap de setmana, hem hagut de canviar dates perquè les inclemències meteorològiques ens ho demanen així, demà hi ha un 90% de possibilitats que plogui i per tant ho passem a diumenge. I realitzem això, una resituació dels contractes que teníem. El que pretenem és que les entitats que tenen una subvenció que està lligada a la Festa Major i sense l'activitat no la poden cobrar, doncs que la puguin cobrar. Les entitats que estaven contractades o empreses o companyies que estaven contractades, doncs que puguin fer l'activitat per poder facturar aquest contracte. És una mica el que estem buscant. Això demanarà, per tant, un sobreesforç a nivell de logística, però estem totalment disposats a fer-lo, creiem que és totalment necessari, i el que farà serà nodrir més la programació. Farem una convivència entre la programació estable que tindríem amb aquesta programació excepcional. La programarem de mes a mes, o com a molt de 2 mesos en 2 mesos, perquè hem d'anar negociant amb tothom que tinguin disponibilitat d'agenda, que els espais estiguin lliures. Busquem espais de tot tipus, espais emblemàtics de la ciutat, espais convencionals, espais no convencionals, centres cívics, teatres. Estem situant a tothom en el marc que més li convé. Aquesta cap de setmana, vull dir, aquests 12 concerts que es fan amb el tema de Sabadell Fest, són uns concerts que ens va semblar que a l'aire lliure serien molt interessants. Com que és un format bastant petit, buscàvem un lloc acollidor. Al pati de la Casa Duran ens va semblar que seria un lloc perfecte perquè dona un aforament bastant, bastant correcte i alhora hi ha intimitat. I és un tema que ens sembla molt interessant perquè vam detectar durant la pandèmia, durant el confinament, que hi havia una iniciativa d'una persona molt jove, el Sergi González, que va aconseguir dinamitzar una sèrie de concerts amb gent també molt jove, talent molt emergent de la ciutat, concerts que es van fer de forma confinada i que s'emetien pel live d'Instagram. Teníem bastants seguidors, hi havia alguns concerts inclús amb 300 persones connectades. Ens va semblar doncs, que era una iniciativa molt potent. El vam felicitar per aquesta iniciativa, vam col·laborar des de la Regidoria de Cultura a donar-li difusió. I quan va acabar tot el confinament, una mica compartint la idea, va sorgir la idea de què passaria si féssim en format presencial uns concerts que es van fer en confinament. I ens va semblar que seria com molt simbòlic començar l'espectacle continu justament amb això, amb uns concerts que es desconfinen i, a més, amb el talent més jove de la ciutat, que va resistir també i es va manifestar en aquest sentit. I una mica seria això. El format que em preguntaves les entrades serien gratuïtes en tots els casos. La Festa Major no tenia localitats a la venda, eren tot invitacions i seguirem amb el mateix tractament.
Creu que en aquell moment es va pecar potser de prudència extrema i que potser es podria haver apostat per altres formats, per exemple, en línia?
La Festa Major, el Trafaveses. Es va valorar. De fet, hi havia una primera proposta de Festa Major telemàtica online. El que passa que també vam fer la comprovació una mica, vam mirar com havien resultat aquestes activitats en altres poblacions i ens va donar la sensació de que no era suficientment ben rebut. No tothom ho entenia, era un pressupost important perquè tot el tema de streamings i telemàtics des de l'Ajuntament no ens podem permetre fer-ho des de mòbils, ho hem de fer amb equips professionals, i ens vam donar compte que no tindria el rèdit que tocaria. De l'altra banda, aquest mateix pressupost de Festa Major, reinvertir-lo en programar altre cop a les companyies i dotar-les correctament a nivell tècnic i a nivell d'espais durant un període de temps més llarg, primera, era més segur, es pot garantir realment la seguretat i podem dir que la cultura realment és segura, i per altra banda els diners estan més ben invertits i no malbaratem recursos en temes que ens donava la sensació que serien més simbòlics que no útils. No? Creiem que així li arribarà a tothom millor els recursos públics que disposa cultura.
Doncs anem a desgranar també la programació que s'ha presentat aquesta setmana i posem una mica de música. La programació arrencarà el divendres 25 de setembre al Teatre La Faràndula amb el concert simfònic protagonitzat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Escoltem a Jordi Cos, president de l'entitat, que ens dona també tots els detalls per anar a veure aquest espectacle.
Els Simfònics del Vallès tornem el 25 de setembre, finalment, al Teatre de La Faràndula a fer música en un concert dedicat a les víctimes i a tothom que està lluitant en primera línia contra la pandèmia. Obrim temporada amb una obra, Carmina Burana, que celebra el gaudi de viure, que ens recorda que no ens hem de refiar del futur, sinó treure profit de cada dia, de cada instant. No us ho perdeu. Recordeu, la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Una abraçada.
Doncs una abraçada també pel Jordi, que ens feia aquesta crida, no?, a viure també doncs, el present, que és un jo crec, dels efectes d'aquest coronavirus, d'aquesta pandèmia, que ens hem d'anar reinventant i adaptant. No és l'únic concert que farà l'OCB, perquè també doncs, farà un altre que havia hagut de suspendre la temporada passada per la pandèmia, i serà el concert Mozart a Praga. Hi ha molts espectacles, no?, que s'han deixat de fer, s'han perdut molts espectadors, també m'imagino.
Sí, hem perdut un nombre d'espectadors important. El problema és que, clar, quan fas la programació, doncs, pots demanar-li a la gent que tingui, clar, comprensió, però potser la disponibilitat per les dates noves previstes ja no és la mateixa. Evidentment, entenem que això és així. S'ha ofert l'opció de canviar les entrades o recuperar els diners i llavors plantejar-se si les noves dates funcionaven. A partir d'aquí, doncs, nosaltres hem hagut d'anar seguint una mica les dinàmiques del públic. Clar, justament això, hi ha hagut espectacles que per desgràcia, les seves productores, un cop han perdut totes les funcions que tenien previstes de les gires i etcètera, no han pogut sostenir l'espectacle, no els era viable. D'altres s'han pogut organitzar i han tingut la manera de poder portar els seus muntatges a més endavant al calendari. L'equip de programació de Cultura de Sabadell ha treballat molt perquè intentàvem mantenir el màxim de programació que hi havia prevista. I ja, si hi ha hagut alguns espectacles, doncs, que no ha estat possible recuperar. Per sort, un percentatge important sí. I aquí estan esperant, doncs, que puguem tornar a obrir els teatres i els puguem veure.
Parlem de les següents propostes, no?, que ens porten en el calendari fins al 3 d'octubre. Expliqui'ns quines són i per què s'han programat també, perquè són de quilòmetre zero.
Sí, en algun cas són de quilòmetre zero, d'altres són compromisos que teníem abans de la pandèmia, però tot i així mantenim bastant aquesta línia de quilòmetre zero. Tenim el que comentava, el Carmina Burana, el 25 de setembre, que serà la Faràndula amb la Simfònica del Vallès i el Cor Jove de l'Orfeó Català. Serà un concert, a més a més, que la Simfònica vol dedicar a totes les persones que estan lluitant en primera línia. Ens sembla, a més a més, una peça molt simbòlica en aquest sentit, també. Després tindrem el dia 3 el teatre principal Les Migues, que presentarà a Sabadell el seu quart disc, titulat 4. El 9 d'octubre tenim els Bruguerol, que està
Escoltem,
aquí per
escoltem
Ramon
un, un
Madaula.
moment, Les Migues,
Ah,
que així també doncs, farem que els oients doncs, puguin fer les seves reserves d'entrades per internet.
La tarara, niña, que la he visto yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo.
A més, regidor, celebren els 15 anys de la formació, que es diu aviat,
Correcte.
No? Però...
Sí, és un concert que ja estava programat i que no ens hem volgut perdre i que per sort s'ha pogut resituar i que inclús en el seu moment doncs, vam lluitar força des de l'equip de programació perquè es pogués mantenir, que sí que calia inclús per temes d'aforament haver fet més d'un pas si s'hagués també arribat a aquesta conclusió. Després també tenim Els Bruguerol, que és un text escrit per Ramon Madaula, en aquest sentit també recuperem la línia que parlàvem.
Un text també que parla sobre les comèdies, i és una comèdia que parla sobre els lligams familiars, però millor que ens ho expliqui el sabadellenc Jaume Madaula, que ens expliqui per què hauríem d'anar-hi i com és també treballar amb el seu tiet, amb el Ramon Madaula, que és doncs, el que s'ha encarregat de fer el text, i com és treballar dalt de l'escenari.
Hola, què tal? Soc el Jaume Madaula. Doncs nosaltres vindrem a fer Els Bruguerol, que és una obra que l'ha escrita el meu tiet, el Ramon Madaula, i actuem ell i jo i l'Estel Soler. I, hòstia, no sé, la veritat és que a mi m'agrada molt com ha quedat l'obra. A més, és el primer cop que treballem junts, el Ramon i jo, i ens hem entès molt bé, la veritat. I, no sé, és una història bastant senzilla, però crec que amb to de comèdia, la gent, per les funcions que hem fet, la gent ha rigut molt. I crec que l'obra és una història senzilla però amb uns personatges bastant singulars i que toca temes crec que tenim bastant propers. Jo, la gent que ha vingut, tant de la generació dels meus pares com dels meus amics, generacions molt diferents, els hi ha arribat l'obra a través del riure, però amb una crítica de fons jo crec que interessant d'escoltar. I gira molt al voltant de com critiquem nosaltres, com no ens agrada les coses com les han fet els nostres pares, però llavors ens trobem que, bueno, ara ens toca fer-ho nosaltres i a veure què fem. Espero que ho aconseguim fer millor.
Doncs una abraçada també pel Jaume, que dimecres doncs, vam conversar amb ell en aquest programa al matí i parlava també de la importància de portar la cultura al carrer, sortir dels circuits estàndards i també fer-la més accessible i més visible. Això també és important, no, regidor, que apostar per la cultura, perquè ens fa doncs, a créixer, no? A compartir mirades, descobrir també altres punts de vista...
Ens fa créixer, ens fa ser més lliures, més crítics, ens fa totalment molt més humans i, evidentment, ara mateix, tal com està el tema dels equipaments, és important que tinguem la mirada més oberta i més perifèrica. I si hi ha espais que no són convencionals però són útils, doncs s'han de poder adaptar i s'han de poder utilitzar. Això, per tant, ha de permetre que els esdeveniments recuperin això, que hi ha una musculatura. No? Potser no podem tenir un teatre ple, però sí podem fer un espai que és prou ample i potser inclús estan a l'aire lliure, vull dir, ens aconsegueixi doncs, donar una ràtio de públic més àmplia i això és el que hem de buscar.
Doncs vinga, seguim buscant més actes i més activitats en aquest programa de tardor. També escoltarem ara mateix a un dels integrants del Quartet Calders que ens convida el 16 d'octubre a anar-hi al Teatre Principal.
Soc el Miquel Felip, el violoncel·lista del Quartet Calders, un quartet de corda format per quatre joves apassionats per la música que va néixer a l'entorn del Conservatori Superior de Música del Liceu. I us volíem convidar a un concert que ens fa moltíssima il·lusió, un concert en el qual estrenarem la temporada de música de cambra de Joventuts Musicals 2020-2021, a qui els estem molt agraïts per aquesta programació al Teatre Principal de Sabadell. Aquest concert serà el divendres 16 d'octubre a les 9 del vespre. Us hi volem convidar perquè creiem que serà un concert interessantíssim on podreu escoltar tres compositors tan importants en la història de la música clàssica com figures cabdals per la formació Quartet de Corda, que serà el Haydn, Joseph Haydn, qui va popularitzar la formació, Ludwig van Beethoven, de qui celebrem els 250 anys, i Dmitri Shostakovich, tot un revolucionari tímbric. Esperem que vingueu i que el gaudiu. Fins aleshores!
Una abraçada també pel Miquel i per tot el Quartet Calders, que també m'imagino, regidor, que l'aposta al fer, al realitzar aquesta programació és també que hi hagi tota aquesta diversitat, no? I també aquesta aposta per la música de cambra, que a vegades costa, no? Que s'omplin els... Aquí a la ciutat és veritat que tenen el seu públic, però a vegades costa trencar certs murs, no?
Nosaltres tenim la gran sort d'apuntar en Joventuts Musicals, que ens ajuda a organitzar, com la majoria de coses que fem a cultura, que necessitem de les entitats externes, de la seva activitat incansable. I gràcies, per exemple, en aquest cas, a Joventuts Musicals, que ja dic que hi ha moltes altres entitats que en altres sectors de la cultura també ens ajuden igual. Tenim un cicle de cambra de molta qualitat. Inclús l'any passat vam iniciar, que vam poder fer només 3 o 4 edicions, perquè la Covid no ens va permetre continuar, el cicle de cambra al Saló del Principal, al Foyer, que és aquest espai que també és molt emblemàtic de la ciutat, i vam fer un cicle molt petitó, que era molt, molt de petit format, però que ens ajudava també a tenir molta proximitat amb els intèrprets. Gràcies a això, els Joventuts Musicals poden tenir aquest tipus d'espectacles, que moltes vegades és això, no és de públic massiu, però són de gran qualitat i s'han de poder gaudir.
També no volíem deixar de parlar d'un concert molt especial, que serà el comiat dels Ovella Chau, que ompliran segurament l'escenari de la faràndula per acomiadar-se, com dèiem, del seu públic. Escoltem l'Aniol, un dels cantants del grup, que ens explica també la seva proposta.
Hola, sóc l'Aniol d'Ovella Chau, i res, com potser alguns i algunes ja sabeu, aquest any hem decidit tancar aquest projecte, acomiadar-lo, i per acomiadar-lo com cal, doncs hem organitzat un concert que en un inici havia de ser el principal i finalment serà la faràndula. Serà el dia 30 d'octubre, el divendres 30 d'octubre, abans de la Castanyada, i us convido a tots i totes a venir-hi perquè la farem ben grossa. Fa 10 anys que toquem junts, hem fet 3 discos i una carrera així, hem voltat per tot Catalunya, i tot això ho hem fet un grup d'amics. Doncs tancar aquesta etapa per nosaltres serà molt especial i la farem grossa, la farem ben grossa. Així que us animo a totes i a tots a venir el dia 30 d'octubre a la faràndula amb totes les mesures de seguretat, però sobretot a passar-ho bé, a tancar això com cal. Una abraçada.
Una abraçada ben forta també des de la distància i de tornada. Regidor, també ens hem d'adaptar a aquesta nova normalitat, no? Ara recordava l'Aniol aquells concerts, no? Del grup per tota Catalunya. Clar, hem de canviar doncs, la nostra manera d'entendre els espectacles, però també doncs, hem de continuar apostant, no?
És un format per ells molt diferent. També és veritat que l'any passat vam establir converses que ens van venir a explicar que ells pretenien dissoldre la formació i que volíem utilitzar un espai molt emblemàtic de la ciutat, que és en aquest cas el Teatre Principal. Ho vam tenir claríssim, que era un canvi de format també per ells, que proposat per la pròpia per la pròpia formació musical. El que ha passat és que el teatre principal ara, per aforament, no ens donava el mateix aforament que ells necessitaven, i van reformular, diguéssim, també anar a la faràndula perquè d'aquesta manera puguin tenir moltes més persones presents en aquest esdeveniment, que creiem que serà molt important perquè la ciutat, per desgràcia, perd una banda que ens agrada moltíssim.
Però es reinventen també, i nosaltres avui al tram final del matí podrem escoltar, per exemple, el nou projecte d'un dels integrants, d'en Pau Mas, doncs que ara comença una nova etapa i després ens farà una petita actuació des de la distància també, però en directe. Algun altre acte
Correcte.
Que vulgui destacar?
Tenim un espectacle que arriba amb una coproducció de la Güell de Gom, la Brutal, que és el Testimo si ha begut, que està dirigida pel David Selves, amb textos d'Anna Permoliner. És una obra de text amb cançons que també ens agrada molt poder portar. Hem perdut altres espectacles de la temporada anterior, però hem recuperat aquest, i bueno, hem pogut incorporar aquest, vull dir, i també està molt bé. I, evidentment, no ens podem deixar un espectacle que serà... també és molt simbòlic que s'hagi pogut posar en marxa, que és l'òpera de la flauta màgica. Això, els amics de l'òpera han pogut readaptar-se. Sabem que aquesta formació, doncs, demana també tenir un fos ple del teatre ple de músics, moltes persones, molts intèrprets de l'escenari. És un format molt gran que s'havia d'adaptar a les distàncies de seguretat i a les noves mesures. Hi han treballat moltíssim per aconseguir que això sigui així, tant al backstage com en el propi escenari, i creiem que serà un dels moments importants també de la programació, perquè recuperar l'òpera, que a més per nosaltres sabeu que emetem l'òpera que va tot Catalunya, després hi ha moltes ciutats de Catalunya que poden gaudir del cicle de l'òpera, doncs és molt important. Això també ha donat certa normalitat al funcionament de l'Estruc i ha donat certa normalitat al funcionament de la Faràndula, tot i que ja dic que s'han hagut de treballar moltes coses perquè això fos possible.
Doncs a Carles de la Rosa, regidor de Cultura, moltíssimes gràcies per fer-nos doncs aquesta radiografia del moment actual que viu el sector cultural, i també per desgranar el programa d'aquesta tardor, que serà intens. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.